Busques.
Via lliure.
Al dia lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada viatjar, ens agrada donar voltes pel planeta i ens agrada conèixer històries de catalans que en algun moment o altre s'han anat, a fer això a les Amèriques, en alguns llocs del món, no exclusivament a Amèrica, sinó en qualsevol lloc del món, per motius diversos, per feina, per amor, per família, i que han excel·lit en la seva tasca. Avui volíem parlar amb un barceloní que fa anys que té un somni entre cella i cella, que és convertir-se en campió mundial. Campió mundial de què? De boxa. I sembla que està cada cop més a prop d'aconseguir-ho perquè actualment és campió d'Espanya, 3 cops campió d'Europa i número 2 del rànquing mundial de boxa en la seva categoria. A més, fa unes setmanes, efectivament, va fer les Amèriques perquè ens va deixar bocadats quan vam saber que boxejava en un dels grans temples mundials de l'esport, com és el Madison Square Garden de Nova York. I des de fa setmanes se'n parla d'ell. Ell és en Sandor Martín, boxejador del Cao Verdún, i, per tant, català barceloní, que ens pot saludar aquesta hora del matí. Què tal, Sandor? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Molt bé, molt agraït d'estar amb vosaltres.
Què és, per un boxejador, que en aquest cas nascut a Barcelona, acabar boxejant al Madison Square Garden? Què implica?
Bueno, és un somni fer realitat, no? Quan tu comences en aquest esport, sempre vas en recerca una mica de les grans oportunitats, les grans nits d'esport, de voler ser campió del món, i arribar a boxejar a la meca de la boxa, que és el Madison Square Garden de Nova York, doncs és un somni complet, però no només el fet de boxejar en el Madison, sinó ser el combat principal en el Madison Square Garden de Nova York. Això no ho fa qualsevol, és a dir, que arribar a boxejar al Madison està molt bé i s'hi pot mig arribar per així dir-ho, però ser el combat principal, ser la funció principal al Madison, ostres, això és...
És difícil,
Està a l'abast de molt poca gent.
Ens hem d'imaginar, els que no ho vam veure i que no hi érem, ens hem d'imaginar aquesta cosa tan pel·liculera de l'entrada així, amb el públic embogit, un senyor amb un micròfon que li cau del cel, l'entrada un per un i amb aquell punt d'expectació i de pique uns amb els altres, no? Amb un barnús i tot això, o no funciona ben bé així?
Bueno, pràcticament sí. Al final és el que diem, no? Els americans són molt americans.
Clar.
Llavors, jo recordo que abans de sortir al ring, sortia jo el primer perquè era el visitant, el fet d'anunciar el combat i tot el que més, hi havia una pantalla gegant a dalt del ring i anaven apareixent imatges dels boxejadors més grans de la història que havien estat boxejant al Madison en combats importantíssims i amb efectes de so i d'il·luminació. A l'hora que es produïa aquest vídeo, estava tronant dins del Madison i la sensació, imagina, era gegant. I el meu pensament era, ostres, ara vaig jo, sóc jo el que li toca sortir d'aquí al Madison, no? Llavors, imagina, la motivació de viure alguna cosa així et fa pujar al ring amb moltes ganes.
Imposa?
No, perquè he arribat ja a un punt en la meva carrera en què sé bloquejar els sentiments i les emocions perquè et pot condicionar a l'hora de competir.
Clar.
Però a una altra persona li pot imposar moltíssim. És difícil de gestionar. És a dir, a mi, al principi, espais que no eren al Madison m'imposaven, no? I arribar al Madison i dir que no t'imposa, evidentment, et poses en tessitura, però al final és algo que, com a esportista professional, ho has de saber gestionar perquè pots jugar a la teva contra.
Estàvem parlant d'aquest combat del mes de desembre al Madison Square Garden, que t'enfrontaves, a més, amb Teofimo López, un gran rival. Vas acabar perdent aquell combat per molt poc amb una decisió polèmica dels jutges, diguem-ne, del combat, que sempre tenen un pes molt important. De fet, vas fer un post a Instagram que vas dir que us havien robat el combat, fins i tot a Mundo Deportivo vas dir que ni ell ni el teu rival creia que havia guanyat, que la seva cara de derrota. Què va passar en aquest combat, pels que no som gaire coneixedors de ben bé com funciona un combat de boxa?
Bueno, doncs nosaltres no teníem un combat programat i 3 setmanes abans d'aquesta data ens van trucar de que el rival que havia d'enfrontar, el Teofimo López, havia caigut i que si estaven preparats per boxejar, si volíem aprofitar aquesta oportunitat. El primer que vaig fer va ser dir que no, perquè és un combat exigent i ho volia afrontar amb totes les garanties possibles.
Perquè qui és, perdona, qui és Teofimo López dins el món?
Ha sigut campió mundial en el pes lleuger, ha pujat a categoria de pes, ara està a la nostra categoria de pes, i el combat es disposava per una eliminatòria mundial. ¿Vale? Ell ha guanyat, és un boxeador que va unificar campionats al pes lleuger, va guanyar Lomachenko, és un boxeador molt reconegut i considerat un dels millors del món. Llavors, la meva primera impressió va ser dir que no, i després vaig pensar, escolta, quantes vegades podrà ser el main event, al Madison Square Garden de Nova York, boxejant amb un esportista elite i fent una eliminatòria mundial? I vaig dir, si amb el 80% de la meva millor forma física no aconsegueixo guanyar aquest boxejador fent el que porto fent tota la vida, malament. I vam decidir d'anar-hi allà. Llavors es va donar el combat i bueno, va haver-hi diferents coses. Primer que el vam dominar, de principi a fi. En el primer assalt va haver-hi un cop de cap que em va trencar el nas i em va condicionar la resta del combat. Ja vam començar malament. El segon assalt el vaig enviar a la lona, l'àrbit li va comptar i després d'aquí el combat va canviar completament. És cert que en alguns moments haguéssim d'haver apretat una miqueta més l'accelerador, però el tema de l'estat del nas em condicionava. En el setè assalt el vam tornar a tombar amb una acció idèntica a la del segon assalt i en aquest cas no li van comptar. El seu racó tota l'estona li estaven dient que estava perdent el combat, que fes alguna cosa, ell es mostrava desesperat del ring i bueno, vam arribar al final del combat amb la sensació d'haver fet el suficient per guanyar. Inclús l'havíem enviat a la lona dos cops, encara que un dels cops no li van comptar. I a la decisió dels jutges, un jutge em va donar guanyador, un altre perdedor, tots dos per la mínima, i un jutge doncs, va donar una puntuació molt desafortunada, amb una diferència de punts massa gran, i va ser la que va...
Decantar-ho.
Sí, la que va fer que explotés tot, no? I ja al Madison, doncs, totes les xiulades a l'acabar el combat, és a dir que...
Com va reaccionar el públic? Dius xiulada, eh?
Sí, xiulada a l'acabar el combat, és a dir, tot el Madison xiulant la decisió arbitral. No diem que haguem guanyat de pallissa, però vam mereixer guanyar aquest combat quan ho teníem absolutament tot en contra. I, bueno, doncs vam fer la nostra feina, ens van donar perdedors i havent perdut, malauradament ens han reconegut tot l'esforç i el reforç que hem rebut ha sigut molt positiu, tant dels mitjans de comunicació com del món de la boxa, com dels organismes mundials, no? Llavors ens tenen molt ben considerats i penso que arribarà una altra gran oportunitat al 2023.
Què hagués canviat? És a dir, si et donen guanyador del combat, què implicava això, Sandor?
Bueno, implicava que directament el següent combat seria pel títol mundial, perquè era una eliminatòria mundial, era com una semifinal, perquè ens entenguéssim, no? I guanyar a un boxejador dels considerats elits. Llavors ja havien guanyat el Mikey García a Califòrnia el 2021, ens va aparèixer aquesta oportunitat al 2023. Penso que van fer un paper magistral a les condicions que s'hi va donar i el resultat va ser el que va ser. Llavors, bueno, una derrota pot passar molta factura dins de l'esport de la boxa a nivell de perdre temps, però no ha sigut pas així. És a dir, que penso que una altra oportunitat arribarà aviat perquè ens tenen molt ben considerats.
Clar, la boxa no funciona igual ara com, no sé, ara que estem en època de competicions futbolístiques, no? Que cada any hi ha el mateix calendari i que arriba aquest punt i a partir d'aquí hi ha les semifinals, els quarts de final, una competició, un calendari molt marcat. A la boxa no funciona així, eh?
No hi ha un calendari regular. Un promotor decideix organitzar un esdeveniment i dins d'aquest esdeveniment decideix posar un contingut. Aquests continguts són els combats i doncs ahir decideix què combats vol posar. Llavors, dins d'això, si quadra que tu entris dins de les seves opcions i a la perspectiva d'esdeveniment que té, doncs es posarà en contacte amb tu a través del mànager i a través d'aquí doncs, es tancarà el combat i l'oportunitat. Aquí està la funció dels mànagers també de saber qui organitza, quan organitza, quins són els millors combats i tratar d'aconseguir-los. Sé que provoco morbo máximo,
cuando vuelvo al ejercicio con un clásico, el fruto de mi sacrificio, el verso mágico, el precio del CD es simbólico, mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos, la vida es fluir, como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada.
Estem parlant amb Sandor Martín, un català barceloní que és un dels grans boxejadors mundials ara mateix i que fa uns mesos s'enfrontava a un dels grans noms mundials com Teofimo López al Madison Square Garden. Aquesta és una cançó important per tu, em sembla. KCO, el vam entrevistar fa un temps en aquest programa, ens va semblar una persona esplèndida i molt, molt interessant el que explicava. I quan he sentit ara la música, que a més l'ha triat el Sandor, que ara ens explicarà per què, he pensat en el cliché de l'esportista del món de la boxa, no? En imaginar-te que estàs entrenant amb els auriculars així o que fins i tot arribes a l'estadi amb aquest tipus de música a les orelles, no?
Sí, al final és una mica, no?, mentalitzar-te. Per exemple, doncs el KCO és un líder de tota una generació, d'un jovent que va seguir el seu missatge durant molt de temps, que té molt de missatge dins de les seves lletres, de les seves cançons, i que va establir un tarannà, no?, una manera de fer i de pensar. Llavors, en aquesta canció en concret, que va ser una mica l'aparició forta de Violadores del Verso, que ja tenia una trajectòria, però va ser com l'assentament, aquest Vivir para contarlo, té moltes similituds amb el que nosaltres pensem, o amb la meva manera de ser, o la meva manera de pensar en el dia a dia, no? Al final, ell diu sencillez y seriedad de los propósitos, no? De ser una persona humil, tocar de peus a terra, ser seriós i compromès en el teu dia a dia i arribar a assolir l'èxit en qualsevol àmbit de la vida, no? Llavors, aquest missatge s'hi pot traslladar de moltes maneres a la joventut, i en aquell moment doncs, jo era, evidentment, molt, molt més jove, i em va ajudar a afrontar una sèrie de coses i establir la meva manera de fer en el dia a dia.
Quina edat tens, Sandor?
Jo en tinc 29.
29.
Ja que 30, ja.
I canvi dels 30. És dolent per un boxejador, els 30?
No, jo penso que és una edat molt bona. Penso que ara estan arribant als 30-32 a la seva millor forma, els boxejadors. Mm. Llavors, és algú que em motiva, perquè penso que puc donar encara una mica més de mi mateix. El cos em respon bé. I la veritat que entro en una nova etapa i m'agradaria rendir el millor possible.
Clar, tu saps que hi ha molta èpica que també a través del cinema, per exemple, o de la literatura al voltant de la boxa, perquè a més molta gent li ha encantat al llarg de la història, molta gent literats, vull dir, no? Grans escriptors que li han interessat molt com una forma ja no d'esport, sinó d'alguna cosa més que esport. I aquest cliché també de l'èpica d'alguna persona que arriba des d'un àmbit determinat de la societat, no?, a un nivell molt alt a través de la boxa, i volia saber la teva història. És a dir, tu quan et va començar a interessar la boxa i per què?
Bueno, jo quan vaig néixer, que va ser el 93, sí. Els meus pares ja tenien un gimnàs que es dedicava als esports de combat, als esports de contacte. Ells portaven 10 anys pràcticament amb aquest negoci familiar, i per mi va ser com entrar a casa, no? És a dir, la gent m'hi diu, recordes el primer dia que vas pujar dalt del ring o que vas entrar al gimnàs? Doncs tristament no el recordo. Per què? Doncs perquè va formar part sempre de la meva vida. És a dir, una persona recorda el dia que va entrar a casa seva a viure?
No, clar, clar.
No ho recorda. És algo que ha format part de la seva vida sempre, ha estat allà, i sap que allò és casa seva. Doncs amb l'esport de la boxa m'hi va passar algú semblant, no? I així és com jo vaig créixer. Mai em van obligar, però sí que, de certa manera, doncs, creixes condicionat en dir, doncs, mira, si aquest és el negoci familiar, igual se t'hi dona bé, que m'hi podria haver donat malament, però mira, jo vaig posar tots els esforços en que se'm donés bé, vaig provar altres esports, però la cabra tira al monte, que li diuen, i vaig acabar sent boxejador.
Clar, però fixa't que hi ha una cosa molt interessant del que dius, que és que era el negoci familiar. A vegades hi ha gent que això l'apropa i a vegades hi ha gent que l'allunya. Que et podria haver agafat i dir, no, això que fan els meus pares és que ni de broma, jo faig una altra cosa.
El meu pare sempre explica que va fer tot el possible per allunyar-me de l'esport de la boxa.
Per què?
És a dir, perquè és un esport que és molt dur, que has de passar per moltes coses, que mentalment i físicament doncs et desgasta i que és molt exigent. És a dir, que no és una broma d'esport, és algo que és seriós. Tot i que ell tenia un gimnàs, no? Però, és a dir, si ho vols, tu has de guanyar. Jo no et posaré les coses fàcils per tal de que arribis amunt. Llavors, ella em posava combats difícils per saber quina era la realitat de l'esport, no? De dir, escolta, no tothom pot arribar a campió i si vols arribar a campió, doncs has de sacrificar pel camí una sèrie de coses i no serà pas un camí fàcil. Si l'escolleixes, t'ajudaré en tot el possible, però t'he d'explicar la realitat d'aquest camí i és un camí que és dur. I això ho has de viure, no val que només t'ho expliqui, no? És com el que fins que no es dona amb l'aparent no s'adona del que hi ha a la vida realment. Doncs jo m'he hagut de donar molts cops amb l'aparent.
Fins a quin punt aquest cliché que dèiem de la boxa com una sortida a vegades de persones en un barri humil, amb vides complicades, que estigui vinculat en persones que, doncs bé, amb complicades, no? Amb gent que té contacte amb zones delicades de la societat. En el teu cas o en el de l'entorn amb què et vas moure, tenien alguna connexió? Fins a quin punt això ha estat així en alguna cosa?
Mira, jo en la meva vida he crescut en un barri molt humil, a la ciutat de Barcelona. Sou un nou barrient i orgullós de tota la vida. He vist absolutament de tot en el meu dia a dia, però penso que l'educació que reps, tant en l'àmbit familiar com escolar, i el que tu veus en el dia a dia, et fa decidir el que tu voldràs el dia de demà. Llavors, jo ho vaig tenir molt clar en tot moment. Hi ha gent molt vàlida sortida de nou barris, que en tots els àmbits està triomfant i que és reconeguda. Llavors, estic orgullós de formar part d'aquesta família i de donar a conèixer el nom de Nou Barris. És cert que aquesta èpica de sortir del no-res i arribar-ho a aconseguir tot, doncs, té molt bona literatura, té molt bona cinematografia, però al final no és la realitat del que passa, no? Sí que és cert que l'esport de la boxa necessita d'aquest tipus de gent que sàpiga sofrir. I la gent més sofridora es sol trobar en els barris més humils. No sempre, però en un major percentatge que en altres condicions de vida. No?
Fixa't que això em valdria, disculpa'm, Sandor, em valdria el mateix per a la boxa que per ara que estem sentint el hip-hop, sembla, o determinades formes culturals de música, que sembla que una persona que surti de determinats barris o de determinades vides còmodes no pot cantar segons què amb la mateixa passió amb què ho canta un altre perquè ha tingut una vida diferent, una vida més dura, una vida més complicada, no?
Que no hauria de ser així.
Completament d'acord.
Al final, el fet de tu néixer en una cuna o una altra no ha de determinar el que tu facis després en el teu dia a dia. Però sí que, en certa manera, et pot arribar a condicionar. Llavors, en el meu cas, ha sigut així. L'esport de la boxa sí que és cert, doncs, que necessita una mica d'aquest tipus de perfil perquè és un esport on t'has d'esforçar molt, però precisament crec que aquest cliché ha canviat perquè ara el que es pretén potenciar dins de l'esport de la boxa és que qui vol ser boxejador és la persona que s'esforça, que ja ho era, però ja es ven que independentment de la cuna on hagis nascut, si no t'esforces, no arribaràs enlloc, no? I és el que s'està buscant ara dins de l'esport de la boxa. Figures que valorin l'esforç, el compromís, la constància i que siguin capaços de superar-se a si mateixos dia tras dia. Llavors, doncs, aquesta és la motivació de l'esport de la boxa dia d'avui.
Aquesta música també te la poses per entrenar, o no?
No, aquesta no. De vegades per córrer. Quan he de córrer una mica més alegre, una mica més tranquil·let,
sí?
De vegades sí, de vegades sí.
Sí, perquè sembla que una persona no pot boxejar amb alegria, no? Ha de boxejar amb mala llet.
No, hi ha tot.
Sí, hi ha gent que boxeja feliç, diguem-ne, alegre?
Sí, hi ha un munt de boxejadors, sobretot llatins, que estan entrenant amb salsa tot el dia,
sí, no?
Amb cúmplies, perquè al final també hi ha com una espècie de dansa, no?, dins de l'esport de la boxa, que no és només copallar-se, sinó que hi ha un moviment constant i fluid, doncs que si el fas amb alegria, t'ajuda a ser més versàtil dins del ring, no? Aquest flow que li diem de vegades.
Escolta, per la gent que no ho coneix, quin perfil de boxejador series tu? Perquè es diu que hi ha el que és molt ràpid i desgasta l'altre a base de moure's molt, no? No sé si és Muhammad Ali, això. Hi hauria algú que és molt directe i molt de... Et pego i et pego, o sigui, et tombaré a la primera que pugui. Quin perfil t'identifica, d'alguna manera?
Bueno, el meu perfil seria perfil de boxejador estilista, que se li diu, que té una mica més cura de la tècnica i que intenta portar l'esport de la boxa a la seva màxima expressió, no? Que seria el tocar i que no et toquin. Llavors necessites ser un boxejador bastant complet per tal d'obtenir aquesta maestria esportiva que hauries d'intentar tindre per respondre a aquest perfil de boxejador, no? De bona tècnica, un estil una mica més defensiu que ofensiu, i intentar fer la màxima de l'esport de la boxa, que és tocar i que no t'hi toqui.
Quina és la teva categoria, per cert, Sandor?
Pes superlleuger.
Superlleuger. 63 és el màxim? O sigui, si superes això ja no ja ets una altra categoria.
63 i mig.
Et volia preguntar una cosa que té a veure amb el, diguem-ne, amb la mala reputació que ha tingut en els últims anys, potser ara ja no tant, la boxa, o durant un temps, hi ha un temps que està molt ben considerada, si ara mirem 40 anys enrere, era un, també a Espanya, no? Un reconeixement molt gran. Hi ha hagut una part en què no sé si et miraven malament, fins i tot si deies que tu et volies dedicar al tema de la boxa, boxejador, i ara hi ha un canvi que també, t'ho voldré preguntar després, que ve impulsat per gent com els streamers, que ara fan batllades de boxa, que és una cosa que recorda els anys 50 i els anys 60, i que sembla que li estigui donant una pàtina nova. Com veus tu la reputació que té la teva, el teu esport d'esport violent, d'esport, no?
A veure, s'ha de saber d'on venim i cap on anem, no? Ara mateix estem en una època de transició i hem hagut de lluitar molt per tal de treure aquest estigma. Pensa que als anys 20, aproximadament, Barcelona tenia l'estadi de Montjuïc el rècord d'assistència de públic des dels anys 20 d'una vetllada de boxa. ¿Vale? Era un esport que era molt, 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 molt seguit aquí a la ciutat de Barcelona, on van vindre molts dels millors boxejadors a nivell mundial. I una mica com els braus, doncs va anar desapareixent. Durant una època, es va associar que l'esport de la boxa, com li agradava a Franco, doncs era un esport de determinat perfil.
Fascista.
I des de molts àmbits se li va donar l'esquena. I va tindre una època de decadència, però vam tindre també uns anys meravellosos. I a dia d'avui s'està descobrint que d'aquesta mala premsa que s'estava fent, no premsa directament com a tal, sinó sí, d'aquesta mala publicitat que s'hi donava i de reconeixement, no és tal. Que l'esport de la boxa és un esport meravellós, a dia d'avui està practicat a tot el món, s'ha obert molt a la societat, s'entén que tot el món pot practicar l'esport de la boxa, que el que és la competició és la punta de la piràmide i que té un munt de beneficis a nivell personal, tant físics com mental. Llavors, quan s'ha descobert això, que ens ha costat moltíssims anys de capgirar aquesta mentalitat i aquesta situació envers a la societat, a la nostra societat, doncs han començat a aparèixer nous esportistes de renom i hi ha gent doncs, com els streamers, que ara mateix els creadors de contingut estan tenint una repercussió gegant a la nostra societat, volen fer coses amb l'esport de la boxa perquè veuen que tenen molt de positiu, no? I estan fent doncs, esdeveniments que tenen una repercussió genial i que ajuden a que molta gent s'apunti als gimnasos a fer boxe.
Home, Ibai Llanos fent aquestes jornades, aquestes ballades de boxe, que recorden, insisteixo, les de fa molts anys, fa moltes dècades. Fa no gaire un youtuber català, també Jordi Wild, va fer un show també, que en aquest cas va ser bastant més criticat segurament que les ballades d'Ibai Llanos. No sé si t'ho has seguit una miqueta, això.
Sí. He estat una mica al mig de la polèmica perquè bueno, va haver-hi certes actituds que a mi no em van agradar en la forma de vendre el producte i de com es van fer. Semblava que jo ho deia per enveja, però després, quan pròpia gent de l'organització surt i diu escolta, ens sentim una mica emparadits d'això que ha passat, volem demanar disculpes i tal, doncs bueno, no passa res, tothom té dret a equivocar-se. Va tindre una grandíssima repercussió, respecto molt tot el que pugui aportar en positiu a l'esport de la boxa o als esports de combat en aquest cas, però hem de tindre clar que hi ha una diferència entre practicar boxa i ser boxejador. No és el mateix. Llavors, hi ha determinats esdeveniments, com en aquest cas concret, el d'Ibai Llanos, que ajuda que hi hagi més practicants de boxa. Que després algú arriba a ser boxejador és una història diferent. Ser boxejador no és ser practicant de boxa. Uh-huh. I cada cop en tenim més de practicants de boxa que es poden associar a que vinguin esdeveniments de boxejadors reals.
Bueno, això és com comparar la Kings League, que també promociona Ibai Llanos o Gerard Piqué, amb la primera divisió de futbol. Ja juga a futbol, sí, ja estan jugant a futbol i estan marcant gols, però no és comparable a una,
clar, és un
a una competició.
Diferent.
És un format que no té res, que no té res a veure. Escolta, última pregunta que volia fer. Estem parlant amb el Sandor Martín, un dels grans boxejadors a nivell mundial de la seva categoria, més català, de Nou Barris, com ens explicava, i que fa uns mesos competia en una de les eliminatòries del títol mundial des del Madison Square Garden, que es diu que hi ha molts calés sempre, no?, al voltant de la boxa. Fins a quin punt és veritat, això? Perquè, i t'afegiré més. Perquè tu, que acabis sent campió mundial o vulguis arribar a un nivell, t'hauries d'anar a viure als Estats Units i no quedar-te a Barcelona?
Si jo m'hagués anat a viure als Estats Units o hagués sortit d'un altre país, al millor la meva posició, tant esportiva com econòmica, seria una altra, no? Perquè al final...
Millor.
Sí, penso que millor, perquè al final surts del país d'on surts amb moltes coses en contra. El reconeixement social, el recolzament institucional, que altres països sí que el tenen, com per exemple el Regne Unit, França o Alemanya, o els Estats Units, i Espanya no és un dels esports principals, i en canvi en altres països sí. Llavors, de vegades m'he parat a pensar de... estic orgullós d'arribar fins on he arribat, sortint des d'on he sortit, però a la vegada penses, no he sigut lo suficientment valent per tal d'agafar les meves motxilles, maletes i anar a un altre país a fer carrera? Doncs bueno, jo estic bé amb el que he estat fent. A dia d'avui jo puc dir que puc viure de l'esport de la boxa i estic molt agraït per això. Podria estar molts anys sense treballar, llavors penso que queda clar que m'ha sortit a compte i que m'ha sortit bé. I el tema de si es guanyen calés, hi ha molts de calés dins de l'esport de la boxa, però ho has de mereixer. És a dir, que no tothom arriba a aquestes grans quantitats. Hi ha calés, es pot guanyar calés dins de l'esport del futbol, perquè la gent ho entengui.
Uh-huh.
Sí. Les grans quantitats de diners només les guanyen uns pocs. Els jugadors de tercera divisió no cobren aquest sou.
No, correcte.
Estan visquent de l'esport de la boxa? No. Del futbol, perdona. estan visquent de l'esport del futbol? No. Estan visquent amb el futbol, els dona un ajut i tal, però no poden viure única i exclusivament d'això, llavors. Per viure única i exclusivament d'això, has de valdre, has de valer.
Acabo. T'hi veus encara sent campió mundial, Sandor?
Sí, 100%. Jo no me'n vaig d'aquest esport sense ser campió mundial. És algo que ho tinc molt clar i et diré més, seré el primer campió mundial que ha tingut Catalunya a la seva història. En Josep Gironès, que era el crac de Gràcia, va ser qui més proper va estar-hi. No ho va poder ser, per diferents motius, i espero ser el primer campió del món que hi ha aquí a Catalunya.
Doncs mira, amb aquesta decisió, si no es té aquesta actitud, evidentment, no s'hi arriba, el Sandor Martín, un dels grans boxejadors a nivell mundial, com dèiem, diverses vegades campió d'Europa, d'Espanya, el número 2 del rànquing mundial de boxa en la seva categoria dels ultralleugers, i amb l'ocasió, en els pròxims anys, esperem d'arribar fins a aquesta primera posició, fins a ser campió mundial. Sandor, quan ho siguis, ja tornem a parlar, d'acord?
Moltíssimes gràcies.
Que no tinc cap dubte que sigui així. Una abraçada, que vagi molt bé. Gràcies, Sandor.
Adéu-siau.